Notícies migdia, amb Pau Duran.
L'Ajuntament reitera que no decidirà fins a finals d'agost si se celebra la Festa Major de Sabadell. I ho farà bàsicament tenint en compte els indicadors de la pandèmia, la situació de la cinquena onada del coronavirus a casa nostra. Aquest cap de setmana hi ha hagut polèmica amb el programa festiu arran de la seva publicació, per error, al portal web de l'administració local i a l'aplicació Sincronitzats. Sembla mentida que encara passin aquestes coses, però passen 11 dies en exposició pública no intencionada. Un període suficient perquè diferents parts afectades hagin posat el crit al cel. Primer, l'agrupació de veïns de Gràcia, que assegura haver conegut el trasllat de les barraques a la plaça del Treball a través de la Comissió de Festes Populars de Sabadell. Imma Moles, membre de la Junta de l'agrupació, recorda que Gràcia té una ferida oberta.
Al barri hi ha una ferida, no? Que no té res a veure la zona hermètica amb el que es farà aquest any, perquè sembla que si es fan barraques serà un format molt diferent i garantiran moltíssimes coses, però al barri hi ha una ferida amb el tema hermètica i la gent s'hi sent, doncs això, que hi ha d'haver al costat de casa música, moviment i tal, doncs en principi no hi estan gaire d'acord, els ho vam dir, però així tot, cap problema. I després els veïns han anat sabent, perquè la gent de mateix de Sabadell surt el tema barraques i l'ubicació.
Molt es veu respecte a zero del consistori cap al barri i lamenta no haver rebut ni una sola trucada al voltant del tema. A més, l'oposició al consistori tampoc se sent ben tractada. El portaveu del grup d'Esquerra Republicana ho troba intolerable. Gabriel Fernández diu que no és la primera vegada.
El govern té dret a planificar tot el que vulgui, només faltaria. I el govern ha de poder fer les seves accions de govern. Però en aquells elements que són de ciutat, com la festa major, como por ejemplo lo que ya va a pasar en el pasado en los Next Generation o las capital de la cultura, on siempre tienen esta tendencia a no informar y faltar al respecte institucional a la oposición. Eso es una práctica habitual de esta gent, que es intolerable y que no la vam deixar passar.
El grup de Ciutadans s'assuma a les crítiques, denuncia opacitat per part del govern local i demana conèixer les diferents situacions que es preveuen per acabar prenent una decisió. És dilluns, 16 d'agost. Comencem.
Titulars.
En cas de fer-se, la Festa Major combinarà artistes locals amb primeres espases del panorama català. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. En principi s'espera el grup Mishima i també la cantant Bet. Tots dos tocarien al recinte del Can Rull Rómulo Tronchoni, espai on es farien els concerts de la Festa Major amb controls d'aforament i amb el públic assegut. La banda de Barcelona actuaria dissabte 4 de setembre a la nit i la Bet diumenge a la tarda. Pel cantó local de quilòmetre zero s'espera l'actuació del Nelo C i Flashy Ice Cream.
Us hem dit que la decisió dependrà dels indicadors de la pandèmia. De moment, la incidència acumulada 7 dies, que és l'indicador que marca el llindar del toc de queda nocturn, es troba gairebé 100 punts per sota del llindar Sabadell.
Ara mateix és de 145,70 per cada 100.000 habitants. 250 és el llindar per sobre del qual la Generalitat va fixar el toc de queda municipal nocturn, una mesura que expira aquest dijous i que caldrà veure si es renova i amb quin valor per l'indicador.
I en esports, César Morgado ja ha passat la revisió mèdica amb el centre d'esports un cop confirmat el seu fitxatge.
El central esquerrà, fins ara capità del Badajoz, arriba per ser un dels líders de la defensa arlequinada. Amb el barceloní, la direcció esportiva ja té enllestida a la rereguarda i ara se centra en acabar de perfilar la plantilla. L'equip, mentrestant, s'entrenarà aquesta tarda a la Nova Creu Alta, un cop finalitzat l'estatge de la Vall d'en Bas.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts aquí a Ràdio Sabadell amb la companyia a les vies de so del Roger Benet.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
4 minuts per sobre del punt de 2:15. Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix, 29 graus a Sabadell. Cel clar, cap núvol a la vista. Anem a conèixer la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. El cel ja es troba força serenat a bona part del territori català, amb alguns núvols, això sí, cap a la cara nord del Pirineu, i aquí es mantindrà el cel força ennuvolat bona part de la jornada. Cal destacar que durant les hores centrals del dia i al llarg de la tarda també es formaran alguns núvols a punts del Pirineu, sobretot cap al sector oriental i també cap a la serralada transversal o a punts del quadrant nord-est. Aquests núvols no es descarta que deixin algun plugim, però en qualsevol cas molt feble i minso, mentre que a la resta del país no s'espera precipitació, sinó que continuarem parlant d'un temps força agradable, fins i tot bé de cara al final del dia quan se formaran alguns núvols baixos. Pel que fa a la temperatura màxima, avui quedarà més baixa que la d'ahir i aquests últims dies, però tot i això, a punts del litoral, a hores d'ara ja tenim valors que estan rondant entre els 30 i 31 graus, per tant, una temperatura ja força alta. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara anem fins al Transmet per saber com funcionen els principals transports públics que ens queden a prop. Marroca, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí de dilluns molt tranquil, amb normalitat, a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no hi destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
I pel que fa a les vies ràpides que ens queden a prop de la ciutat per entrar i sortir de Sabadell, de moment no veiem cap incidència destacable a les carreteres i a les autopistes. En tot cas, potser a l'AP7 en sentit nord cap a Girona, a l'alçada de la Roca del Vallès, si heu d'anar cap allà, sapigueu que hi ha 2 quilòmetres aproximadament de circulació amb retencions. La resta, una bassa d'oli. Comencem.
La notícia del dia.
L'Ajuntament manté finals d'agost com la data per decidir si se celebra la Festa Major de Sabadell. L'equip de govern reitera que els indicadors de la cinquena onada seran claus per prendre aquesta decisió, que es va posposar el juliol. D'aquesta manera, ha volgut sortir al pas de la polèmica generada aquest cap de setmana arran de la publicació del programa de la Festa Major al portal web de l'administració local i a l'aplicació Sincronitzats. Una publicació carent que des de l'Ajuntament atribueixen a un error informàtic.
També asseguren que es tracta del programa que s'ha treballat en els últims mesos amb les comissions del sistema participatiu i amb les entitats de la ciutat. Per tant, insisteixen que no és definitiu ni oficial. Un cop es decideixi si se celebra la Festa Major, el programa es farà públic.
Tot i el comunicat de l'Ajuntament, la publicació del programa ha provocat polèmica, tant en l'àmbit social com el polític. Des de l'Agrupació de Veïns de Gràcia, per exemple, denunciaven no haver sabut pel consistori el trasllat de les barraques a la plaça del Treball.
Els veïns denuncien que van conèixer el trasllat a través de la Comissió de Festes Populars de Sabadell en una reunió el 2 d'agost passat. La publicació del programa els ha confirmat aquesta decisió sense haver rebut cap comunicació per part de l'administració local. Imma Moles, membre de la Junta de l'Agrupació, ho considera una falta de respecte.
Jo et vull deixar clar que la queixa és gràcies per no avisar, o sigui, gràcies per un detall més envers aquest barri. Evidentment, perquè és que de veritat, és que és de calaix, que calia una trucada, una trobada i explicar-nos-ho des de l'Ajuntament. I ja et dic, la Comissió de Festes és perfecta, que s'hagin volgut reunir per deferència, també. Sí, sí, almenys, com, clar, jo t'estic dient el que ens van dir, i com, clar, i potser al final no es fa més promoció de saber, però no en tenim idea. Fa pinta que sí, els de la comissió el que ens van dir és que si la ubicació era plaça del Treball. Bueno, i t'estic dient que surt a l'agenda de Sabadell.
Des de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, organitzadora de les barraques, asseguren que la ubicació de la plaça del Treball era l'última opció d'un llistat d'ubicacions proposades a l'Ajuntament i que van ser rebutjades. La primera opció era la plaça de l'Argup, al Parc Catalunya, i la segona, Fira Sabadell, uns espais que són fàcils de tancar i de controlar els accessos. Des d'Esquerra Republicana, el portaveu Gabriel Fernández considera un greu error haver triat la plaça del Treball.
Un altre greu error, perquè la ubicació que teníem ara havia resolt uns quants problemes de la ubicació de barraques. El fet de portar de nou els concerts de la Comissió de Festes Populars de Sabadell, les barraques, a la trama urbana, a un barri, en aquest cas Gràcia, densament poblat, de carrers estrets, amb molt pocs metres quadrats, em sembla un error, però incommensurable.
Des de Ciutadans consideren que tant la problemàtica de les barraques com la publicació del programa són mostra del mateix problema, l'opacitat del govern municipal. José Luis Fernández és regidora de la formació taronja.
Tant la publicació per error, entre cometes, o el tema del trasllat de barraques a la plaça del Treball és exactament síndrome del mateix, de l'opacitat. Com no sabíem quin model de festa major anaven a fer, s'ha vist perfectament que tenen artistes ja de prestigi tancats, amb contractació, suposo. Després, el fet de no tenir uns criteris clars, entenem que no es pugui fer fins a l'última hora saber el que es farà concretament i en quins aforaments, etc. Però el que no sabem és que hi ha els criteris com l'Ajuntament.
En aquest sentit, Fernández reclama a l'Ajuntament que doni a conèixer quins escenaris té en compte per prendre la decisió sobre la Festa Major de Sabadell.
Més enllà de la polèmica, els actes publicats al portal web de l'Ajuntament i l'aplicació Sincronitzats donen pistes sobre com serà la primera Festa Major postpandèmia en cas de fer-se. En repassem alguns dels ítems més destacats.
Miro les estrelles, s'embadalit, però també entenc que jo, si fos per elles, podria estar podrint a l'infern en camp.
Coneixem, per exemple, Karen, els caps de cartell.
Sí, són els Mishima, que sentim de fons, i la cantant Bet. Tots dos tocarien al recinte del Can Rull Rómulo Tronchoni, espai on es faran tots els concerts de Festa Major amb controls d'aforament i amb el públic assegut. La banda de Barcelona actuaria dissabte 4 de setembre a la nit i la Bet diumenge a la tarda.
D'altra banda, també actuarien a la Festa Major artistes locals.
És el cas del Nelose i Flashy Ice Cream.
La cultura popular estaria concentrada a la plaça de la Sardana, també amb controls d'accés.
Allà s'hi farien activitats com la Cercavila, la plantada de gegants i el Ball de la Bola.
I el Castell de Focs també viuria un canvi important.
Ja no es faria només des del Parc Catalunya com és habitual, sinó que comptaria amb tres punts més de forma simultània. Són l'Escola Calvet d'Estrella i l'Escola La Romànica. D'aquesta manera, l'espectacle quedaria repartit al nord, centre i sud de la ciutat per tal d'evitar aglomeracions.
I anem a les dades claus perquè tot això pugui passar o no. El risc de rebrot del coronavirus segueix baixant i avui es troba als 279 punts a Sabadell, 34 menys que el passat divendres. També millora la incidència a 7 dies, que ha passat dels 160 casos per cada 100.000 habitants als 145,70. Per tant, la majoria dels indicadors epidemiològics continuen millorant a la ciutat.
En canvi, la velocitat de contagi segueix amb un progressiu augment i es queda al 0,80. Pel que fa a les persones vacunades, n'hi ha 1.145 més que ahir amb la primera dosi, que ara són 155.520, i 1.799 més amb la pauta completa, que en totalitzen 136.392.
El Departament de Salut ha declarat que hi ha un pacient menys ingressat a les unitats de cures intensives a causa de la Covid-19, baixant el total a 517 en les darreres 24 hores, mentre que els hospitalitzats pugen fins a 1.723, sumant-ne, doncs, 41.
En paral·lel, s'han notificat 878 nous contagis confirmats per PCR o test d'antígens a Catalunya. L'RT incrementa al 0,79, mentre el risc de rebrot disminueix 17 punts, fins als 300. S'han notificat 21 morts en les últimes hores. El 8,43% de les proves que s'han fet l'última setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 7 dies baixa de 237,65 casos a 164,18. 250, recordem, més el llindar per sobre del qual la Generalitat va fixar el toc de queda municipal nocturn, una mesura que expira aquest dijous i que caldrà veure si es renova i amb quin valor per indicador.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
L'onada de calor ja ha passat. Així ho consideren des de Protecció Civil, que ja han desactivat l'alerta per altes temperatures i han donat per finalitzat l'episodi de calor extrema. Mentre s'ha allargat, però, s'han emprès diferents accions per reduir els efectes en persones vulnerables. Creu Roja Sabadell, per exemple, va activar un dispositiu específic durant el cap de setmana.
D'una banda, l'ONG ha estat fent trucades a les 300 persones que els serveis socials tenen identificades com a col·lectius vulnerables per preguntar en quin estat es trobaven i donar-los consells. A més, dissabte es van fer 80 visites, algunes d'elles a persones sense llar. D'altra banda, també dissabte, voluntaris de l'ONG van repartir 400 ampolles d'aigua en 3 hores a vianants del centre de la ciutat, un gest que la ciutadania va veure amb molt bons ulls. Joaquim Llobera, voluntari de Creu Roja Sabadell, apunta alguns dels consells que s'han facilitat als ciutadans per portar millor l'onada de calor.
Doncs que sempre han de caminar per la sombra, sempre han d'estar, diguéssim, a casa, diguéssim, amb les seves cortines, amb persianes, vigilant, diguéssim, els llocs o les estances més fresques i, sobretot, la vestimenta que han de portar, normalment, doncs, un barret o roba bastant fresca per poder, diguéssim, doncs, facilitar la transpiració amb la seva pell i passar d'aquesta manera, doncs, unes setmanes una mica més agradables.
Dissabte es van registrar rècords de temperatures en una vintena d'estacions meteorològiques del país. A Sabadell, la temperatura a la una del migdia era de 37 graus.
notícies més breus en format de l'àmbit local. Últim adéu el que va ser rector de la parròquia de Sant Fèlix entre l'any 2002 i el 2017, mossèn Francesc Catarineu. Aquest matí s'ha fet el seu funeral després que morís dissabte als 79 anys.
Catarineu també va ser rector de la parròquia de la Santíssima Trinitat des del 2010 i administrador parroquial de Santa Maria de Gràcia, les dues a Sabadell. El mossèn, nascut a Barcelona, també havia passat per la parròquia de Sant Esteve de Castellà, just quan es va jubilar el 2017. Va acabar els seus dies a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol a Barcelona.
Alerta per contaminació atmosfèrica. Es manté la situació d'avís per nivells moderats de contaminació per partícules PM10.
Es recomana no fer esforç físic perllongat a l'aire lliure, així com també reduir l'estona que s'hi està. També és aconsellable evitar el consum de tabac, utilitzar el transport públic i no fer servir en la mesura del possible el vehicle privat motoritzat per desplaçar-se.
I el conductor d'una motocicleta ha mort en un accident a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac.
Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta va sortir de la via al punt quilomètric 4 en sentit nord aquest diumenge. A conseqüència del xoc va morir el conductor del vehicle de 52 anys i veí de Montcada i Reixac. Amb aquesta víctima mortal són 84 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres de Catalunya, 29 de les quals eren motoristes.
I l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, anuncia que reorganitzarà les funcions de l'alcaldia els propers mesos per poder acompanyar el seu fill gran en la lluita contra la leucèmia.
Ballart demana disculpes si els pròxims mesos no pot atendre ni respondre com ho ha intentat fer sempre i reconeix que, com que tot ha anat tan ràpid, ha de reorganitzar-se la vida i l'Ajuntament. Segons l'alcalde, la malaltia del seu fill ha arribat de manera inesperada, ràpida i molt agressiva i preveu tenir un ingrés llarg. Així tot es mostra esperançat perquè està en bones mans. El Vall ha agraït la humanitat de tots els professionals de l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
La restauración vive un momento de transformación y nuevas oportunidades. ¿Cómo va a cambiar este sector? ¿Qué tendencias se apuntan para el futuro?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Notícies de fora de la ciutat i la comarca. Comencem amb una última hora, i és que ha generat una certa incertesa un incident que hi ha hagut a Ciutat Vella a causa d'una detonació en un edifici, en un hotel a prop de les Rambles, donat que demà és l'aniversari dels atemptats del 17 d'agost. Això ha creat un ambient d'incertesa. Els Mossos acaben d'informar que es descarta l'atemptat terrorista i la principal hipòtesi indica que es podria tractar d'ús de pirotècnia al carrer. I el Tribunal Suprem estudiarà la macrodemanda contra el govern espanyol interposada per la PEA Covid-19, una plataforma que agrupa empresaris afectats pel tancament de negocis durant la pandèmia. L'associació ja va presentar les primeres demandes al desembre passat sense rebre resposta per part de l'executiu de Pedro Sánchez.
Davant d'aquesta situació s'ha decretat el silenci administratiu, autoritzant així el Suprem a prendre decisions sobre la qüestió. Les indemnitzacions exigides superen els 300 milions d'euros. Per aquesta associació, els errors en la gestió de la pandèmia han estat nombrosos i moltes de les decisions que s'han pres han estat incoherents, diuen. La plataforma agrupa al voltant de 5.000 empreses i autònoms.
I un grup d'investigadors de l'IRIS i Caixa ha analitzat els nivells d'anticossos amb efecte protector en més de 300 persones infectades per Covid-19 i ha demostrat que aquests es mantenen més enllà d'un any a partir del moment de la infecció. L'estudi també relaciona la gravetat de la malaltia amb un nivell més elevat d'anticossos.
Les persones que han passat la infecció de manera lleu o asimptomàtica, en canvi, presenten menys anticossos, però de millor qualitat contra les noves variants del virus. Paral·lelament, part de les persones participants de l'estudi van ser vacunades durant el seguiment. Totes elles van incrementar 10 vegades el seu nivell d'anticossos després de rebre la dosi.
Hi ha imatges de molta angoixa i incertesa a l'Afganistan, crida d'una setantena de països internacionals, inclosos la majoria dels de la Unió Europea, per reclamar una sortida segura i ordenada de ciutadans estrangers i afganesos que vulguin marxar del país després de la caiguda de Kabul.
En ple caos a l'aeroport de la capital afganesa, mans dels talibans, estats com França, Espanya, Portugal, Corea, el Regne Unit o Noruega, entre d'altres, signen un comunicat que diu que treballen per repatriar ciutadans i insta totes les parts a l'Afganistan a respectar i facilitar les sortides. Els estats signants afirmen que el poder i l'autoritat arreu de l'Afganistan seran els responsables de protegir vides humanes i propietats i de restaurar immediatament la seguretat i l'ordre civil.
I atenció si teniu deutes. L'Associació d'Usuaris Financers Asofin alerta dels riscos d'utilitzar targetes revolving per pagar despeses de l'estiu com les vacances. Asofin recorda que aquest tipus de targetes tenen una mitjana d'interessos del 19%, mentre que els préstecs al consum se situen en el 7%, és a dir, menys de la meitat.
L'associació recomana evitar el pagament fraccionat dels deutes pagats amb aquest tipus de targetes i suggereix optar per liquidar a final de mes per controlar millor les despeses i interessos. A més, Asofin veu perillosos els reclams publicitaris d'aquestes targetes que es presenten amb el simple propòsit d'acumular punts per bonificar compres. El risc d'amortitzar el deute amb quotes pactades amb un import molt baix genera interessos i contribueix a engreixar un deute de termini incert.
Poc més de 9 minuts per plantar-nos al punt de les 2 del migdia, arriba el moment dels esports.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
César Morgado ja ha passat la revisió mèdica aquest matí amb el centre d'esports després de confirmar-se el seu fitxatge. Sergi Parc, bon dia.
Hola, Pau.
Amb el barceloní, el Sabadell dona per tancada la carpeta centrals.
Ell i Teo Quintero, els esquerrans, i Aleix Coch, Òscar Rubio, Iago Índies i Guillem Molina, els dretans. Feia temps que es perseguia l'operació Morgado i finalment ahir va fructificar un cop es va poder desvincular del seu últim equip al Badajoz, on era el capità. Nascut a Barcelona fa 28 anys, té gairebé 200 partits d'experiència a segona B i era un dels líders amb els extremenys. De fet, per l'exarlequinat i actual jugador del Badajoz, Ernest Forgas, un dels punts més forts de Morgado és el de saber gestionar situacions complicades.
A nivell immediat, el que tu has dit, a més hem estat amb equips grans, importants, no? No és el mateix estar amb un equip que amb un altre, aquesta pressió que es té aquí, com es pot tindre també a Sabadell, Castellón, a Depor, equips així grans, no és d'allò fàcil, no?, d'estar aguantant, i jo crec que Fetch ara ha estat aquests 4 o 3 anys ha estat molt bé aquí i com tu, el jugador experimentat que ha d'aportar molt juntament amb altres companys que estan allà com Aleix o així, crec que han de ser un referent. Jo crec que el Sabadell amb el fitxatge que ha fet li dona solvència.
A més de tractar-se d'un perfil complet en els aspectes defensius del joc, es caracteritza també pels seus potents serveis de banda. Anteriorment havia passat per equips com el València Mestalla, el Villanovense o la Cultural Leonesa. La direcció esportiva buscarà perfilar l'equip amb un davanter centre més, un migcampista i un carril esquerrà.
El centre d'esports s'entrena aquesta tarda a la nova Creu Alta, després de donar per finalitzat l'estatge a la Vall d'en Bas. L'estada va culminar amb el tercer triomf de la pretemporada.
Per 3-2 es van imposar els homes d'Antoni Hidalgo a l'alçat en un duel que es va disputar a porta tancada. El tècnic, tot i el bon resultat, demana als seus homes seguir millorant.
Guanyar sempre està bé, és el que sempre volem. Està clar que hem de millorar moltíssimes coses, sobretot en la pilota. Hi ha situacions que hem de millorar, no és fàcil, ja vaig avisar, i això no es pot canviar en un parell de dies ni en una setmana, no? Tenim que millorar moltíssim en aquests aspectes. Sense la pilota estem bastant millor. Bueno, un partit més, agafant minuts, que és l'important.
El pròxim compromís del Sabadell, en el que serà el penúltim amistós abans d'obrir la Lliga, serà el municipal de Palamós davant el Costa Brava dimecres a 8:15. Hi ha venda d'entrades per als aficionats arlequinats i els socis tindran un 50% de descompte.
I en la victòria contra l'Alçat, David Estals va marcar el definitiu 3-2 a les acaballes. Abans va perforar la porteria rival Jacobo González i Aaron Rey. El gallec per fi va trobar el camí del gol després de molts mesos sense fer-ho. Adriana Arroyo ens amplia aquesta informació.
El 17 d'agost del 2019, el centre d'esports tancava la pretemporada enfrontant-se al Vilafranca a Sant Pere Molanta. Els homes d'Antoni Hidalgo es van imposar per 0-3 i qui va obrir la llauna aquell dia va ser Aaron Rey. Des de llavors, el mitjapunta s'havia passat gairebé 2 anys sense celebrar un gol, 56 partits i quasi 3.800 minuts, un comptador que ara s'ha tornat a posar a zero.
Encontrándome un poquito mejor las piernas, más... pues más liberadas, menos cansadas y ya te digo. Fue una semana dura, muchos entrenamientos, pero bueno, acabar así ganando yendo para casa y marcando pues el primer gol de la temporada, pues súper contento. Espero que sea muchos más, la verdad.
Aaron només podia irradiar felicitat després de ser un dels golejadors contra els catarians. El tècnic Antoni Hidalgo també celebra que el gallec hagi trencat la mala ratxa.
Hi ha gent que té gol, el Jacobo farà gols tota la seva vida i és molt important per nosaltres que l'Aaron en aquesta faceta comença a creure que té el potencial que necessitem d'ell. És un jugador que és diferencial, tenim molta competència en aquesta posició aquest any i bueno, intentarem encaixar els jugadors de la millor manera.
Ara, Aaron Rey encara té pendent estrenar-se en partit oficial amb el Sabadell. O millor dit, marcar el seu primer gol com a sènior. La seva última diana va ser en l'etapa juvenil amb el Celta de Vigo a la Copa de Campions i davant l'Osasuna. I d'això fa gairebé 5 anys.
David de la Cruz s'ha deixat més d'un minut en la primera etapa en ruta de la Vuelta. El ciclista sabadellenc va patir una avaria ahir faltant 5 quilòmetres pel final i es va quedar tallat per la caiguda que hi va haver cedint un minut i 11 segons respecte als primers classificats.
El d'Espronceda va entrar a la línia de meta de Gamonal a Burgos acompanyat del seu company d'equip Rafał Majka i a la general ja té un desavantatge d'1,35 respecte al líder Primoz Roglic. El ciclista de l'Emirates ocupa actualment la posició número 105. Ahir també es van deixar temps altres candidats com Adam Yates o Hugh Carthy.
Sense temps per pair aquest primer revés, avui arriba el primer final anal d'aquesta edició de la Vuelta. Serà el Picón Blanco.
Etapa de 202 quilòmetres amb sortida a Santo Domingo de Silos i arribada a Espinosa de los Monteros, al Picón Blanco, un port de primera categoria de 7 quilòmetres i un desnivell mitjà del 9%. Serà la primera gran prova per mesura com estan les cames dels favorits a la victòria final.
En bàsquet, Toni Mesa serà el nou entrenador del sènior masculí del bàsquet Pia en substitució de Jaume Prat. L'entrenador barceloní emigra cap al carrer Garcilaso, tancant l'etapa amb el Sabadell del Sud. Jordi Sitjà, bon dia.
Bon dia. Prèviament també havia estat en equips com el Granollers o el Cornellà. Mesa agafarà un equip que encara està per tancar, però que presenta moltes cares noves davant les nombroses baixes com la de Damià Páez. Tot i això, el nou tècnic espera poder assolir la permanència un any més a la Copa Catalunya.
Amb molta il·lusió i la veritat és que penso que la temporada que hi ha per davant és il·lusionant per mi i pel club. I veure que, bueno, veure ja com la tirarem endavant.
El tècnic de la Pia no vol fer un pronòstic de la posició en la que acabaran de la Lliga, però està segur que l'equip lluitarà tots els partits per a poder estar el més amunt possible i no haver de patir amb el descens.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Tornem als butlletins d'aquesta tarda i també al Notícies Vespre a partir de les 7. Us podeu mantenir informats a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter o Instagram. Fins llavors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.